Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern proposa que el Penedès, el Garraf i el Baix Montseny passin també a fase 1 dilluns vinent, alhora que Barcelona i gran part de la zona metropolitana accedeixin a mesures d'alleugeriment a mig camí entre la fase 0 i la 1. Montse Manent.
Si el Ministeri de Sanitat ho accepta, Barcelona i la Regió Metropolitana Nord podrien gaudir de l'aixecament d'algunes restriccions, tal com ha explicat l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau.
Quines activitats? Doncs de forma destacada el comerç, sense cita prèvia, el tema de les biblioteques amb servei de préstec, els museus o les activitats de culte amb un terç, no, de la seva capacitat, i ampliació de les vetlles.
El nombre de morts per coronavirus al conjunt de l'Estat torna a superar la barrera dels 200, amb 217 víctimes mortals més que ahir.
Sanitat diu que el 60% d'aquestes noves morts provenen de Catalunya, que hauria notificat 131 víctimes aquest dimecres, però Salut confirmava ahir que tan sols 52 noves morts per Covid-19. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, Fernando Simón, creu que es tracta d'un retard en les notificacions.
El repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de fin de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes.
Platja d'Aro planteja dividir la seva platja en 8 sectors i contractarà 35 informadors perquè els banyistes guardin les distàncies de seguretat.
La mesura forma part d'un pla de xoc contra el coronavirus amb més de 40 accions econòmiques i socials que sumen fins a 4,2 milions d'euros.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La platja quedarà dividida en parcel·les i si algú salta les normes pot ser sancionat. Maurici Jiménez és l'alcalde de Castellplatja d'Aro.
Però si malauradament n'hi ha algú que mantén a raons, doncs òbviament després la policia està per actuar, fer sancions i posar ordres si malauradament arriba el cas.
El govern català destinarà gairebé 75 milions d'euros per la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental.
El Departament de Treball ha reactivat dues línies de suport suspeses per l'estat d'alarma i n'ha afegit una destinada a les entitats. Ho ha presentat el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani.
La resposta a la situació de la crisi del Covid ha de ser diferent a la resposta de la crisi financera de fa 12 anys i per això el primer element de compromís d'aquest govern és cap tipus de retallada i assegurar els drets de les persones amb discapacitat.
En cultura, ajornat al Canet Rock fins al 3 d'octubre, però manté el mateix cartell.
L'organització ha pres la decisió degut a la previsió de les restriccions que hi pugui haver més enllà del juny. El Festival de Canet de Mar tenia totes les entrades venudes des del passat mes de febrer.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
La directora del festival, Gemma Recoder, reconeix que estaven pendents de conèixer quines restriccions s'haurien d'aplicar i han decidit ajornar el festival per tal de prioritzar la salut del públic i dels treballadors.
Parlant amb gent de salut, doncs hem pensat que la data més possible i probable que es pugui fer és el 3 d'octubre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica és força inestable i s'han arribat a acumular quantitats molt abundants de precipitació al Ter Sud. A l'EMA de Tivissa s'han arribat fins ara als 72 litres per metre quadrat i 19 dels quals s'han enregistrat en tan sols 30 minuts. Malgrat tot, ha estat a l'Ametlla de Mar on s'ha enregistrat la intensitat més forta, amb 29 litres en 30 minuts. Aquesta situació es perllongarà durant tota la jornada i amb el pas de les hores s'anirà restringint la precipitació al terç nord i adquirint un caràcter més dispers a la resta. La temperatura és més baixa en general i voltant estarà entre 17 i 22 graus, tot i que serà localment més baixa a punts del Pirineu i del Tersut. Pel que fa demà, encara hi haurà inestabilitat i el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat en conjunt, amb nuvolositat més abundant i compacta al Pirineu i al Prepirineu. Malgrat això, s'obriran clarianes transitòries a la meitat est i al litoral al matí. A banda, també s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, al llarg del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern proposa ara que el Penedès, el Garraf i el Baix Montseny passin també a fase 1 dilluns vinent, alhora que Barcelona i gran part de la zona metropolitana accedeixin a mesures d'alleugeriment a mig camí entre la fase 0 i la 1. Això voldria dir, si el Ministeri de Sanitat ho accepta, que aquestes àrees podrien gaudir de l'aixecament d'algunes restriccions, com la cita prèvia en els comerços o permetre el culte religiós, però no encara obrir terrasses de bars. En té tots els detalls la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dins el grup per passar la fase 1 aquest dilluns, el govern ha proposat avui incloure tres zones més, Garraf, el Penedès i Baix Montseny. Ho argumenta amb dades la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per exemple, la incidència dels 7 dies tenim en el Baix Montseny un 8 per 7.000 habitants, quan a la mitjana de la regió està en 11, a l'Alt Penedès 15 per 100.000 habitants, i al Garraf, que forma part de la Metro Sud també, tenim 7, quan la mitjana de la regió està en 14.
I la resta de les dues regions metropolitanes i Barcelona Ciutat passarien a una fase 0 avançada, és a dir, es mantenen a la fase 0, però se'ls permetria fer algunes activitats de la fase 1. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, n'explica algunes.
Amb quines activitats? Doncs de forma destacada el comerç, sense cita prèvia, el tema de les biblioteques amb servei de préstec, els museus o les activitats de culte amb un terç, no, de la seva capacitat, i ampliació de les vetlles.
Encara no es podria, però, ni anar a les terrasses dels bars i restaurants, ni tampoc fer reunions de fins a 10 persones en domicilis. Dues activitats que Colau i el govern intentaran que es puguin fer el dilluns 25 de maig.
Qui continuarà en fase 0 a partir de dilluns, però sí amb menys restriccions, si el Ministeri de Sanitat ho aprova, és tota l'àrea metropolitana nord. Això inclou els dos Vallesos, el Maresme i, per descomptat, el Barcelonès. A Badalona, el nou alcalde Xavier García Albiol valora positivament que la ciutat pugui entrar la setmana vinent en una fase intermèdia entre la 0 i la 1. Assegura que això permetrà que l'economia es comenci a recuperar perquè els comerços podran obrir sense cita prèvia. Albiol s'ha reunit avui via telemàtica amb les conselleres de Salut i de Presidència, Alba Vergés i Meritxell Budó, i amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, juntament amb altres alcaldes de la província de Barcelona. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. García Albiol assegura que en les darreres hores no hi ha hagut cap nou ingrés a l'Hospital de Badalona per la Covid-19. Tot i això, veu amb bons ulls que la ciutat no passi encara a la fase 1. A banda del petit comerç que podria obrir ara sense cita als centres de culte o als museus, assegura que també s'obrirà les escoles per fer-hi el manteniment. I veu prudent que restaurants i bars hagin d'esperar per obrir terrasses.
Estem millor que Barcelona ciutat. Jo no tindria l'atreviment de dir si el dia 25 Badalona pot evolucionar amb la fase. Seguirem totes les recomanacions que ens diguin des dels experts i dins del marge que puguem tindre, anar obrint possibilitats perquè l'economia es vagi recuperant a poc a poc.
Durant la reunió, García Albiol ha demanat al govern català que concreti en quines condicions haurà d'obrir el petit comerç. També que es plantegi deixar obrir gimnasos perquè els usuaris en puguin fer ús amb un entrenador personal.
Per cert, que el govern també proposarà a l'Estat que l'ús de les mascaretes sigui obligatori per tothom a l'espai públic, no només al transport. Aquest matí ho ha aprovat el Procicat.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, confia que el govern espanyol accepti aquesta proposta addicional de protecció de la ciutadania per evitar la propagació del coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que les mascaretes afegeixen un punt de protecció extra, ja que la distància de seguretat a vegades és complicada de mantenir. El debat sobre l'ús generalitzat de mascaretes continua, doncs, sobre la taula a l'espera que el govern central s'hi pronunciï.
Doncs de mascaretes n'ha parlat també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, però sense concretar cap novetat. Illa ha comparegut avui per 8ª vegada a la comissió del seu departament per fer balanç de la gestió en la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. El ministre ha fet balanç de la feina feta fins ara i ha tornat a treure pit per les xifres aconseguides els darrers dies. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 8ª compareixença ja de Salvador Illa a la comissió del seu departament. Al Congrés, el ministre ha fet balanç de la feina feta fins ara, dels 2 mesos d'estat d'alarma, de l'inici de la desescalada i de l'ús de les mascaretes, però no ha concretat novetats. En la seva intervenció, Salvador Illa ha defensat el procés de desconfinament encetat i ha demanat comprensió a totes les comunitats autònomes.
El paso de una fase a otra no debe plantearse como una carrera ni como un ranking. Reducir este proceso a una competición o hablar de aprobados y suspensos supone perder, señorías, la perspectiva de lo que estamos haciendo. Estamos avanzando todos, cada uno a su ritmo, para hacer una desescalada de las restricciones con la máxima protección para la salud.
En el seu balanç setmanal, el ministre ha destacat que els indicadors continuen progressant positivament, tot i que cada cop hi hagi més gent al carrer, i que el nombre de contagis es manté al voltant del 0,2%, molt per sota de les xifres de fa 2 mesos, que estaven al voltant del 35%. A més, Espanya és el país d'Europa amb més malalts recuperats, ja que 6 de cada 10 infectats ja s'han curat.
I a tot això, mentre avui el nombre de morts al conjunt de l'Estat ha tornat a superar la barrera dels 200, amb 217 víctimes mortals més que ahir. I alerta perquè torna a haver-hi ball de xifres. Sanitat diu que el 60% d'aquestes noves morts provenen de Catalunya, que hauria notificat 131 víctimes mortals aquest dimecres, però Salut ahir confirmava tan sols 52 noves morts per Covid-19. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, Fernando Simón, avisa que estudiaran els motius d'aquest repunt en el nombre de morts, però també avança que és d'hora per saber si es confirma una tendència a l'alça altra vegada pel que fa als contagis fruit de la desescalada. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, admet que són dades estranyes que trenquen amb l'evolució coherent i a la baixa de la resta de comunitats i que s'estan estudiant les causes.
El repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes.
L'increment de morts no es vincula a un canvi de fase en alguns territoris, ja que les víctimes mortals són persones que estaven ingressades a les UCIs fa dies. Una dada més, l'increment de nous contagis és proporcional a tots els grups d'edat, així que tampoc no es detecta cap efecte de les sortides dels nens al carrer. Pel que fa a les dades preliminars de l'estudi epidemiològic, Simón ha explicat que posen de manifest que el control de la pandèmia no es pot basar en la immunitat del grup i ha insistit en la necessitat de fer la desescalada amb la màxima prudència, apostar per la detecció precoç de nous casos i mantenir les mesures de protecció individual.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Mentrestant, les regions que ja es veuen en fase 1 dilluns vinent i a l'espera, insistim, del que decideixi Madrid, comencen ja a preparar els seus municipis per la nova realitat. És el cas de Platja d'Aro, al cor de la Costa Brava. Allà l'Ajuntament planteja dividir la seva platja en 8 sectors i contractarà 35 informadors perquè els banyistes guardin distància. La mesura forma part d'un pla de xoc amb més de 40 accions econòmiques i socials i que sumen fins a 4,2 milions d'euros. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Platja d'Aro limitarà l'aforament de les platges i cales aquest estiu i sancionarà, si es dona el cas, els qui no respectin la normativa. 15 informadors s'encarregaran de vetllar pel civisme i el compliment de les normes al litoral i d'atendre les consultes de la ciutadania sobre com actuar amb garanties perquè tothom pugui sentir-se segur. La platja quedarà dividida en parcel·les i si algú salta les normes pot ser sancionat. Maurici Jiménez és l'alcalde de Castell-Platja d'Aro.
Però si malauradament n'hi ha algú que no entén a raons, doncs almenys després la policia està per actuar, fer sancions i posar ordres si malauradament arriba el cas.
Està previst limitar l'aforament en funció de la capacitat de la platja, però no dels segments de població, a excepció de determinats col·lectius més vulnerables.
Un altre municipi que també es prepara davant la possibilitat d'entrar dilluns a fase 1 de desconfinament és Girona. Allà l'Ajuntament ja ha proposat mesures perquè les terrasses de la ciutat puguin mantenir el seu aforament i garantir les distàncies de seguretat. Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Girona està estudiant que les taules de les terrasses dels establiments gironins es puguin agrupar per mòduls de més de dues taules a partir de dilluns, si Girona passa a la fase 1, i així garantir la distància de seguretat de 2 metres. També es preveu augmentar la superfície de les terrasses ocupant part de la via pública o d'espai d'estacionament per mantenir el 100% d'aforament autoritzat. Són declaracions del regidor d'Urbanisme, Lluís Martí.
Des de l'Ajuntament el que volem és fer possible aquesta reactivació com més aviat millor i, per tant, posarem les màximes facilitats per tal que es puguin ampliar aquelles superfícies de terrassa de tal manera que amb aquesta ampliació es pugui arribar el que ja es tenia autoritzat.
L'Ajuntament assegura que ja ha rebut 22 sol·licituds de permís d'ampliació de terrasses i una trentena de consultes més.
Una de les zones on ja hi ha fase 1 des d'aquest passat dilluns és el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'anomenada Costa Daurada també viu pendent de la reactivació del turisme aquest estiu, absolutament necessari per l'economia de la zona. Malgrat tot, certs sectors com el del càmping no veuen clar encara obrir les seves instal·lacions per la manca de garanties. Només 3 càmpings de la demarcació de Tarragona han obert portes des de dilluns passat. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
Que el Camp de Tarragona hagi passat a la fase 1 de desconfinament ha tingut un impacte mínim en els càmpings del territori. De fet, a hores d'ara només han obert les seves portes 3 a tota la demarcació. A Tarragona, a Mont-roig del Camp i a l'Hospitalet de l'Infant. Segons ha explicat la vicepresidenta de l'Associació Campins Tarragona, Berta Cabré, la majoria de càmpings tenen previst obrir les seves portes al juny o a principis de juliol.
S'espera obrir les seves portes gairebé tots durant el mes de juny, principis de juliol, tenim doncs la confiança de poder reobrir, especialment quan hi hagi una mobilitat doncs més fàcil entre diferents províncies.
El sector reivindica que és una gran opció per a aquestes vacances, ja que les seves grans dimensions facilitaran el compliment de les restriccions sanitàries.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern català destinarà gairebé 75 milions d'euros per la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental. Des del Departament de Treball s'han reactivat 2 línies de suport suspeses per l'estat d'alarma i s'afegeix una tercera destinada a entitats amb l'objectiu de reprendre l'activitat tant en centres de treball especialitzat com a la resta d'empreses. Ha seguit aquesta compareixença la nostra companya Montse Hidalgo.
La línia principal dels ajuts, amb més de 65 milions d'euros, serà per als més de 200 centres especialitzats que donen feina a 10.000 persones i més de 1.000 professionals de suport, i on pràcticament la meitat han hagut de presentar un ERTO. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, ha dit que es tracta d'una prioritat i que no hi ha cap intenció de fer retallades.
La resposta a la situació de la crisi del Covid ha de ser diferent a la resposta de la crisi financera de fa 12 anys, i per això, el primer element de compromís d'aquest govern és cap tipus de retallada i assegurar els drets de les persones amb discapacitat.
El conseller ha explicat, d'altra banda, que hi ha hagut prop de 10.000 sol·licituds d'ajut per cessament d'activitat d'autònom, que correspon als sectors de comerç, perruqueria i estètica, i bars i restaurants. El 90% ja han rebut una prestació que va dels 530 als 2.000 euros.
I atenció ara a aquesta notícia. Segons la premsa japonesa, Nissan tancaria la seva planta de Barcelona. De moment, però, l'empresa ni confirma ni desmenteix res.
Aquesta planta genera més de 3.000 llocs de treball directes i 25.000 d'indirectes. Recordem que la plantilla està en vaga indefinida des de la setmana passada. El secretari general de la secció Intercentres de Comissions Obreres de Nissan, Miguel Ángel Boiza, s'ha mostrat sorprès per aquest anunci.
Entendemos que esto puede ser un globo sonda, que se estén haciendo filtraciones en Japón para empezar a preparar a la plantilla, si es cierto, o que sea un rumor más interesado. Pero sobre todo lo que vemos aquí es que hay una falta de respeto tremendo a la plantilla de Nissan. Y no puede ser que se juegue con la plantilla de esta manera, lanzando informaciones que vienen de la otra punta del mundo, que son rumores que nadie sabe si son ciertos, si son falsos.
Sempre, segons la premsa japonesa, la producció de Nissan de Barcelona marxaria cap a França. Els comitès d'empresa de Nissan es reuniran demà divendres amb representants del Departament de Treball per avaluar la situació.
Incertesa també entre el sector del comerç sobre quina serà l'aplicació real de la prohibició de fer actuacions comercials que puguin crear aglomeracions, que va aprovar el Ministeri de Sanitat aquest passat dilluns.
Foment del Treball i Pimec han exigit al govern central que aclareixi si es podran fer o no les rebaixes. Les dues patronals han demanat seguretat jurídica perquè el comerç deixi d'estar en fals.
Doncs precisament l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró ha evidenciat aquestes incerteses i interpretacions d'aquesta mesura. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Sanitat prohibeix les accions comercials a les botigues per evitar aglomeracions. El que no queda clar del tot és si això significa que s'ha acabat anar de rebaixes. La mesura ha causat fortes polèmiques, ja que no detalla si aquesta restricció es refereix a les rebaixes o a altres campanyes comercials. L'ADEM considera que el que es prohibeix són les aglomeracions i no la possibilitat de fer rebaixes i promocions en establiments físics. Manel Canadell és el president de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.
El que ve a dir aquesta campanya, aquesta nova ordenança, és que caldria regular els aforaments i mantenir les distàncies de seguretat i tots els protocols de seguretat necessaris per no propagar la malaltia, però en cap cas queda prohibides les rebaixes, de cap manera.
Si es compleix el pla de desescalada estipulat, les rebaixes d'estiu podrien no veure's afectades.
En cultura, finalment, el Canet Rock s'ha sumat avui a la llarga llista de festivals multitudinaris que s'ha vist obligat a suspendre. En aquest cas, la cita anual al Pla d'en Sala de Canet de Mar. L'organització ha comunicat avui que ajornen el festival que celebrarà el 3 d'octubre, mantenint tots els artistes previstos al cartell previst per aquest juliol. El Canet Rock tenia totes les entrades venudes des del passat mes de febrer. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
La directora del festival, Gemma Recoder, reconeix que estaven pendents de conèixer quines restriccions s'haurien d'aplicar i han decidit ajornar el festival per tal de prioritzar la salut del públic i dels treballadors.
No cal ser molt brillant per saber que el 4 de juliol no es podrà fer. Llavors, nosaltres, parlant amb gent de salut, doncs hem pensat que la data més possible i probable que es pugui fer és el 3 d'octubre. Evidentment, posant per davant la seguretat del públic i assistents i la gent de la vila.
El festival mantindrà el mateix cartell previst pel 4 de juliol, un cartell on hi destaquen bandes del panorama musical català com Manel, Oques Grasses, Els Amics de les Arts i Sopa de Cabra, entre d'altres. De tota manera, aquelles persones que disposin d'entrada però no puguin assistir-hi en aquesta nova data poden sol·licitar la devolució abans de l'1 d'agost.
A Reus, aquest dijous, a la nit, havia de començar la 24a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. En un primer moment es va anunciar que s'ajornava fins al juliol, però finalment, avui, l'organització ha explicat que han dividit el festival en tres grans blocs. El primer tindrà lloc aquest cap de setmana de forma virtual. Un segon serà el juliol, amb una trobada entre professionals, i un tercer, ja a l'octubre, a les places, carrers i a les sales, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin. La nova ràdio, David Fernández.
Avui a la plaça del Mercadal de Reus no hi haurà el cabaret que inaugura el Trapezi, però aquest cap de setmana es penjaran a la web del festival espectacles de circ i unes petites càpsules en vídeo on les companyies que finalment actuaran a l'octubre presentaran els seus muntatges. I és que enguany la Fira del Circ de Catalunya es divideix en tres moments. Aquests dies a les xarxes, al mes de juliol quan es faran jornades per programadors i a la tardor amb els espectacles de carrer. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
És la nostra intenció, és estirar al llarg de tot l'any, a partir d'avui mateix, que és quan tocava el Trapezi, de manera que no és que desaparegui, sinó tot el contrari, apareix amb més força que mai i apareix en tres moments diferenciats.
Per enguany s'ha hagut de prescindir de presència internacional, però per l'octubre es mantenen contractes amb una vintena de companyies de Catalunya i l'Estat ja previstes, com l'Ateneu Popular de Nou Barris, Manolo Alcántara o Romancí, entre d'altres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, els clubs esportius en risc per la pandèmia del coronavirus.
A la darrera crisi que es va viure, 2 de cada 10 clubs van desaparèixer. Per aquest motiu, i tenint que hi ha molta incertesa econòmica després de la Covid-19, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, ha afirmat que el sector esportiu necessita ajudes econòmiques per sortir endavant.
La viabilitat dels clubs de Catalunya està en entredit si no som capaços d'obrir dues línies bàsiques de suport. La primera, finançament, per una banda, finançament crèdit i finançament a fons perdut per ajudar a superar aquesta situació. I un segon bloc, simplificació administrativa dels tràmits de les entitats i també de totes les seves relacions laboral i de voluntariat.
Entre d'altres mesures, el govern català ha anunciat l'autorització d'un conveni entre el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances per les necessitats de liquiditat de les entitats esportives derivades de la Covid-19 amb una línia de préstecs dotada de 10 milions d'euros.
El Sant Pere i Sant Pau de voleibol es pot quedar sense l'ascens a Superliga.
El conjunt tarragoní, un històric d'aquest esport, està pendent de la decisió de la Federació Espanyola de com es resolen els ascensos a la màxima categoria. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
El vòlei Sant Pere i Sant Pau es podria quedar sense el premi de l'ascens a la Superliga. Una de les propostes de la Federació Espanyola de Voleibol seria donar el bitllet de l'ascens al primer de cada grup. En aquest cas, el primer del grup B, el grup on ha jugat aquesta campanya el club tarragoní, seria el Barça Voleibol. El segon ascens aniria per a Galícia, el líder del grup A, un dels equips que va disputar la Copa Príncep durant el mes de gener, el Roto Gol Boiro. Tant aquest equip com el Voleibol d'Umbria van acabar la temporada amb un punt menys que el Sant Pere i Sant Pau. Tots dos van finalitzar amb 49 punts, mentre que els tarragonins van sumar 50 amb la segona posició a la butxaca. Amb el primer model proposat als equips, els primers classificats aconseguirien l'ascens. L'equip tarragoní, però, lluita perquè siguin els dos equips amb més punts els que arribin a la màxima categoria del voleibol estatal. Els cooperativistes sabran on jugaran la propera temporada d'aquí una setmana, quan la Federació Espanyola defineixi quins seran els dos equips que pugin a la Superliga.
El jugador de bàsquet Malcolm Delaney no torna a Barcelona.
Delaney va marxar durant el confinament als Estats Units i ja no tornarà a vestir la samarreta del Barça. El jugador, que havia tingut un gran rendiment a la pista, i el club blaugrana han arribat a una entesa per finalitzar el contracte, que acabava el 30 de juny. La plantilla blaugrana ja ha començat a estrenar-se en solitari i a l'espera que l'ACB anunciï a final de mes si es posa a punt al final de temporada.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Els núvols són vermells i no ens movem d'aquí. I entre els teus cabells el sol marxa a dormir. I sona una cançó, cantem tots a la una. En el nostre racó la vida no és tan dura. Amb els companys avui fem una treva. Aquí no hi ha tortures, tots som Adam i Eva. Imatges sense filtre, ampolles de litre. Tardes de plaer en una vida de lloguer. Xina de la mina, clandestina, contamina com benzina, s'incendia i dictamina l'alegria, la pessigues amb els dits, ara no estàs per fer tuits, quan els únics favorits són els quins dels teus amics. Traïm la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar, l'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos just a cantar-li al mar. Traïm la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar, l'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos just a cantar. A fer una capbussada, el moment més intens el vivim a la vegada. El
sol marxa per la dreta, a l'esquerra la lluna sura i sota la samarreta el cor batega i no s'atura. La nostra vacuna és prendre junts la lluna a la nostra tribuna, al marge amb una llacuna, i ens dediquem a riure, viure, escriure. No volem ser esclaus, hem nascut per ser lliures. Lluna xina de la mina, clandestina, contamina com benzina, s'incendia i dictamina l'alegria. La pessiga se amb els dits, ara no estàs per fer tuits, quan els únics favorits són els quins dels teus amics. Prenent la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar. L'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar. Prenent la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar. L'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern proposa que el Penedès, el Garraf i el Baix Montseny passin també a fase 1 dilluns vinent, alhora que Barcelona i gran part de la zona metropolitana accedeixin a mesures d'alleugeriment a mig camí entre la fase 0 i la 1. Montse Manent.
Sí, el Ministeri de Sanitat ho accepta. Barcelona i la Regió Metropolitana Nord podrien gaudir de l'aixecament d'algunes restriccions, tal com ha explicat l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau.
Quines activitats? Doncs de forma destacada el comerç, sense cita prèvia, el tema de les biblioteques amb servei de préstec, els museus o les activitats de culte amb un terç, no, de la seva capacitat, i ampliació de les vetlles.
El nombre de morts per coronavirus al conjunt de l'Estat torna a superar la barrera dels 200, amb 217 víctimes mortals més que ahir.
Sanitat diu que el 60% d'aquestes noves morts provenen de Catalunya, que hauria notificat 131 víctimes aquest dimecres. Però Salut confirmava ahir tan sols 52 noves morts per Covid-19. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, Fernando Simón, creu que es tracta d'un retard a les notificacions.
El repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes.
Platja d'Aro planteja dividir la seva platja en 8 sectors i contractarà 35 informadors perquè els banyistes guardin les distàncies de seguretat.
La mesura forma part d'un pla de xoc contra el coronavirus amb més de 40 accions econòmiques i socials que sumen fins a 4,2 milions d'euros.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La platja quedarà dividida en parcel·les i si algú salta les normes pot ser sancionat. Maurici Jiménez és l'alcalde de Castellplatja d'Aro.
Però si malauradament n'hi ha algú que no entén a raons, doncs òbviament després la policia està per actuar, fer sancions i posar ordres si malauradament arriba el cas.
El govern català destinarà gairebé 75 milions d'euros per la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental.
El Departament de Treball ha reactivat dues línies de suport suspeses per l'estat d'alarma i n'ha afegit una destinada a les entitats. Ho ha presentat el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani.
La resposta a la situació de la crisi del Covid ha de ser diferent a la resposta de la crisi financera de fa 12 anys i per això el primer element de compromís d'aquest govern és cap tipus de retallada i assegurar els drets de les persones amb discapacitat.
En cultura, la Fira Trapezi de Reus, que havia de començar avui, s'ajorna i es divideix en 3 grans blocs per fer front a la crisi del coronavirus.
El primer tindrà lloc aquest cap de setmana de forma virtual, un segon serà el juliol i un tercer a l'octubre amb els espectacles en viu.
La nova ràdio, David Fernández.
Avui a la plaça del Mercadal de Reus no hi haurà el cabaret que inaugura el trapezi, però aquest cap de setmana es penjaran a la web del festival espectacles de circ i unes petites càpsules en vídeo on les companyies presentaran els seus muntatges. I és que enguany la Fira del Circ de Catalunya es divideix en 3 moments. Aquests dies a les xarxes, al mes de juliol quan es faran jornades per programadors i a la tardor amb els espectacles de carrer.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica és força inestable i s'han arribat a acumular quantitats molt abundants de precipitació al Ter Sud. A l'EMA de Tivissa s'han arribat fins ara als 72 litres per metre quadrat i 19 dels quals s'han enregistrat en tan sols 30 minuts. Malgrat tot, ha estat a l'Ametlla de Mar on s'ha enregistrat la intensitat més forta, amb 29 litres en 30 minuts. Aquesta situació es perllongarà durant tota la jornada i amb el pas de les hores s'anirà restringint la precipitació al terç nord i adquirint un caràcter més dispers a la resta. La temperatura és més baixa en general i voltarà entre 17 i 22 graus, tot i que serà localment més baixa a punts del Pirineu i del terç sud. Pel que fa a demà, encara hi haurà inestabilitat i el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat en conjunt, amb nuvolositat més abundant i compacta al Pirineu i al Prepirineu. Malgrat això, s'obriran clarianes transitòries a la meitat est i al litoral al matí. A banda, també s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, al llarg del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern proposa ara que el Penedès, el Garraf i el Baix Montseny passin també a fase 1 dilluns vinent, alhora que Barcelona i gran part de la zona metropolitana accedeixin a mesures d'alleugeriment a mig camí entre la fase 0 i la 1. Això voldria dir, si el Ministeri de Sanitat ho accepta, que aquestes àrees podrien gaudir de l'aixecament d'algunes restriccions, com la cita prèvia en els comerços o permetre el culte religiós, però no encara obrir les terrasses de bars. En té tots els detalls la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dins el grup per passar la fase 1 aquest dilluns, el govern ha proposat avui incloure tres zones més, Garraf, el Penedès i Baix Montseny. Ho argumenta amb dades la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per exemple, la incidència dels 7 dies tenim en el Baix Montseny un 8 per 7.000 habitants, quan a la mitjana de la regió està en 11, a l'Alt Penedès 15 per 100.000 habitants, i el Garraf, que forma part de la Metro Sud també, tenim 7, quan la mitjana de la regió està en 14.
I la resta de les dues regions metropolitanes i Barcelona Ciutat passarien a una fase 0 avançada, és a dir, es mantenen a la fase 0, però se'ls permetria fer algunes activitats de la fase 1. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, n'explica algunes.
Amb quines activitats? Doncs de forma destacada el comerç, sense cita prèvia, el tema de les biblioteques amb servei de préstec, els museus o les activitats de culte amb un terç, no, de la seva capacitat, i ampliació de les vetlles.
Encara no es podria, però, ni anar a les terrasses dels bars i restaurants, ni tampoc fer reunions de fins a 10 persones en domicilis. Dues activitats que Colau i el govern intentaran que es puguin fer el dilluns 25 de maig.
Doncs segons aquesta nova proposta, aprovada també pel Procicat i que ara s'haurà de presentar a Madrid, el Penedès, el Garraf i el Baix Montseny, com dèiem, bona part de l'anomenada àrea metropolitana sud, passaria ja dilluns a fase 1. La notícia ha estat molt ben rebuda pels penedesencs, que hi veien amb frustració com novament quedaven fora d'aquesta fase de desescalada, tenint en compte una taxa de contagi molt inferior a la d'altres zones del país. Precisament, el delegat del govern del Penedès i alcalde de Vilafranca, Pere Regull, sosté que el baix impacte de la Covid-19 avala el desconfinament diferenciat i celebra la decisió, a l'espera que Sanitat doni llum verda, com dèiem, a la proposta. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bona tarda.
Bona tarda. El delegat territorial del Penedès, Pere Regull, afirmava que aquesta decisió de Salut ha vingut per la pressió que s'ha pogut fer des del territori en base a indicadors estrictament sanitaris. Celebra la decisió i espera que amb el pas a la fase 1 es pugui anar avançant en la reactivació econòmica del territori.
Si dilluns a Madrid dona el vistiplau i dilluns entrem en fase 1, això no vol dir llibertat total, això vol dir entrar en fase 1, que és una fase encara restringida, però que ja podem iniciar la reactivació econòmica. És molt important poder-la començar ja, per tant és una notícia molt bona per tots els sectors econòmics.
El delegat territorial i alcalde de Vilafranca ha avisat que si Madrid ho accepta i dilluns entra en fase 1, l'Ajuntament serà molt estricte en el control del que es pot fer i del que no per evitar un possible rebrot.
En canvi, qui continuarà en fase 0 a partir de dilluns, però sí amb menys restriccions, si el Ministeri de Sanitat ho aprova, és tota l'àrea metropolitana nord. Això inclou els dos Vallesos, el Maresme i també, òbviament, el Barcelonès. A Sabadell, l'Ajuntament confia en els criteris tècnics que han portat aquesta decisió, tot i que es critica la manca d'interlocució amb els responsables de salut. Ràdio Sabadell, Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Si ens fixem en les vetlles, passarien de les 3 a les 10 persones permeses. Les biblioteques i museus podrien obrir amb l'aforament limitat, així com els centres de culte, que ho podrien fer al 30% de la seva capacitat. En canvi, no es podran obrir les terrasses dels bars i restaurants ni fer reunions de fins a 10 persones, com sí que permet la fase 1. Sabadell podria entrar en una fase 0,5 el pròxim dilluns. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, s'ha reunit aquest migdia amb els consellers de Salut, Interior i Presidència per valorar les mesures de la desescalada. Tot i haver estat crítica per una manca d'interlocució amb la gent de Salut i de Presidència, confia en els criteris tècnics que s'estan aplicant.
Les dades que ells manegen i que, per tant, entenem que tenen els experts que fan aquests tipus d'anàlisi són els que finalment han de decidir doncs, quines són aquestes fases de desconfinament i com s'aniran fent, no? I, com deia, doncs, des del món municipal, tota l'ajuda doncs, per poder-ho fer de la millor manera possible.
En la reunió també hi han participat altres alcaldes de la comarca.
Per cert, que el govern també proposarà a l'Estat que l'ús de les mascaretes sigui obligatori per tothom a l'espai públic, no només al transport. Aquest matí ho ha aprovat el Procicat.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, confia que el govern espanyol accepti aquesta proposta addicional de protecció de la ciutadania per evitar la propagació del coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que les mascaretes afegeixen un punt de protecció extra, ja que la distància de seguretat a vegades és complicada de mantenir. El debat sobre l'ús generalitzat de mascaretes continua, doncs, sobre la taula, a l'espera que el govern central s'hi pronunciï.
Doncs de mascaretes n'ha parlat també el ministre de Sanitat, Salvador Illa, però sense concretar cap novetat. Illa ha comparegut avui per 8ª vegada a la comissió del seu departament per fer balanç de la gestió en la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. El ministre ha fet balanç de la feina feta fins ara i ha tornat a treure pit per les xifres aconseguides els darrers dies. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 8ª compareixença ja de Salvador Illa a la comissió del seu departament. Al Congrés, el ministre ha fet balanç de la feina feta fins ara, dels 2 mesos d'estat d'alarma, de l'inici de la desescalada i de l'ús de les mascaretes, però no ha concretat novetats. En la seva intervenció, Salvador Illa ha defensat el procés de desconfinament encetat i ha demanat comprensió a totes les comunitats autònomes.
El paso de una fase a otra no debe plantearse como una carrera ni como un ranking. Reducir este proceso a una competición o hablar de aprobados y suspensos supone perder, señorías, la perspectiva de lo que estamos haciendo. Estamos avanzando todos, cada uno a su ritmo, para hacer una desescalada de las restricciones con la máxima protección para la salud.
En el seu balanç setmanal, el ministre ha destacat que els indicadors continuen progressant positivament, tot i que cada cop hi hagi més gent al carrer i que el nombre de contagis es manté al voltant del 0,2%, molt per sota de les xifres de fa 2 mesos, que estaven al voltant del 35%. A més, Espanya és el país d'Europa amb més malalts recuperats, ja que 6 de cada 10 infectats ja s'han curat.
Doncs tot això mentre avui el nombre de morts al conjunt de l'Estat ha tornat a superar la barrera dels 200, amb 217 víctimes mortals més que ahir. Hi ha alerta perquè torna a haver-hi ball de xifres. Sanitat diu que el 60% d'aquestes noves morts provenen de Catalunya, que hauria notificat 131 víctimes aquest dimecres, però Salut ahir confirmava tan sols 52 noves morts per Covid-19. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, Fernando Simón, avisa que estudiaran els motius d'aquest repunt en el nombre de morts, però també avança que és d'hora per saber si es confirma una tendència a l'alça, altra vegada pel que fa als contagis, fruit de la desescalada. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, admet que són dades estranyes que trenquen amb l'evolució coherent i a la baixa de la resta de comunitats i que s'estan estudiant les causes.
El repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes.
L'increment de morts no es vincula a un canvi de fase en alguns territoris, ja que les víctimes mortals són persones que estaven ingressades a les UCIs fa dies. Una dada més, l'increment de nous contagis és proporcional a tots els grups d'edat, així que tampoc no es detecta cap efecte de les sortides dels nens al carrer. Pel que fa a les dades preliminars de l'estudi epidemiològic, Simón ha explicat que posen de manifest que el control de la pandèmia no es pot basar en la immunitat del grup i ha insistit en la necessitat de fer la desescalada amb la màxima prudència, apostar per la detecció precoç de nous casos i mantenir les mesures de protecció individual.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Mentrestant, les regions que ja es veuen en fase 1 dilluns vinent i a l'espera, insistim, del que decideixi Madrid, comencen ja a preparar els seus municipis per la nova realitat. És el cas de Platja d'Aro, al cor de la Costa Brava. Allà l'Ajuntament planteja dividir la seva platja en 8 sectors i contractarà 35 informadors perquè els banyistes guardin distància. La mesura forma part d'un pla de xoc amb més de 40 accions econòmiques i socials que sumen fins a 4,2 milions d'euros. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Platja d'Aro limitarà l'aforament de les platges i cales aquest estiu i sancionarà, si es dona el cas, els qui no respectin la normativa. 15 informadors s'encarregaran de vetllar pel civisme i el compliment de les normes al litoral i d'atendre les consultes de la ciutadania sobre com actuar amb garanties perquè tothom pugui sentir-se segur. La platja quedarà dividida en parcel·les i si algú salta les normes pot ser sancionat. Maurici Jiménez és l'alcalde de Castell-Platja d'Aro.
Però si malauradament hi ha algú que no entén a raons, doncs òbviament després la policia està per actuar, fer sancions i posar ordres si malauradament arriba el cas.
Està previst limitar l'aforament en funció de la capacitat de la platja, però no dels segments de població, a excepció de determinats col·lectius més vulnerables.
En canvi, on ja hi ha fase 1 de desconfinament, des de dilluns passat és a Tarragona, on ja s'han començat a detectar alguns incompliments del decret d'alarma. Ara l'Ajuntament amenaça amb retirar l'autorització de les terrasses que incompleixin la normativa per Covid-19, i és que ho considera una falta greu. Per això també imposarà multes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La consellera de Domini Públic de l'Ajuntament, Paula Varas, ha explicat que l'Ajuntament ha acordat una resolució en la qual s'especifica que l'incompliment de les mesures es considerarà una falta greu que comportarà la imposició de multa corresponent per la Guàrdia Urbana. I si es produeix un segon advertiment, es perdrà el dret d'ocupació fins que acabin les restriccions dels espais públics provocades per la Covid-19. En el cas que no es puguin complir les distàncies de seguretat, el nombre de taules haurà de ser inferior i sempre dins la superfície autoritzada. Si es reuneixen les 10 persones al màxim establert, la taula a utilitzar haurà de permetre la distància mínima interpersonal.
Una altra zona, com dèiem, on ja hi ha fase 1 de desconfinament, des d'aquest passat dilluns, és el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'anomenada Costa Daurada també, que viu pendent de la reactivació del turisme aquest estiu, absolutament necessari per l'economia de la zona. Malgrat tot, certs sectors, com el del càmping, no veuen clar encara obrir les seves instal·lacions per la manca de garanties. Només 3 càmpings de la demarcació de Tarragona han obert portes des de dilluns passat. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
Que el Camp de Tarragona hagi passat a la fase 1 de desconfinament ha tingut un impacte mínim en els càmpings del territori. De fet, a hores d'ara només han obert les seves portes 3 a tota la demarcació. A Tarragona, a Mont-roig del Camp i a l'Hospitalet de l'Infant. Segons ha explicat la vicepresidenta de l'Associació Campins Tarragona, Berta Cabré, la majoria de càmpings tenen previst obrir les seves portes al juny o a principis de juliol.
S'espera obrir les seves portes gairebé tots durant el mes de juny. Principis de juliol tenim doncs la confiança de poder reobrir, especialment quan hi hagi una mobilitat doncs més fàcil entre diferents províncies.
El sector reivindica que és una gran opció per a aquestes vacances, ja que les seves grans dimensions facilitaran el compliment de les restriccions sanitàries.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern català destinarà gairebé 75 milions d'euros per la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental. Des del Departament de Treball s'han reactivat 2 línies de suport suspeses per l'estat d'alarma i s'afegeix una tercera destinada a entitats amb l'objectiu de reprendre l'activitat tant en centres de treball especialitzat com a la resta d'empreses. Ha seguit aquesta compareixença la nostra companya Montse Hidalgo.
La línia principal dels ajuts, amb més de 65 milions d'euros, serà per als més de 200 centres especialitzats que donen feina a 10.000 persones i més de 1.000 professionals de suport, i on pràcticament la meitat han hagut de presentar un ERTO. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, ha dit que es tracta d'una prioritat i que no hi ha cap intenció de fer retallades.
La resposta a la situació de la crisi del Covid ha de ser diferent a la resposta de la crisi financera de fa 12 anys, i per insisteixo, el primer element de compromís d'aquest govern és cap tipus de retallada i assegurar els drets de les persones amb discapacitat.
El conseller ha explicat, d'altra banda, que hi ha hagut prop de 10.000 sol·licituds d'ajut per cessament d'activitat d'autònom, que correspon als sectors de comerç, perruqueria i estètica i bars i restaurants. El 90% ja han rebut una prestació que va dels 530 als 2.000 euros.
I atenció a aquesta notícia, segons la premsa japonesa, Nissan tancaria la seva planta de Barcelona. De moment, però, l'empresa ni confirma ni desmenteix res.
Aquesta planta genera més de 3.000 llocs de treball directes i 25.000 d'indirectes. Recordem que la plantilla està en vaga indefinida des de la setmana passada. El secretari general de la secció Intercentres de Comissions Obreres de Nissan, Miguel Ángel Boiza, s'ha mostrat sorprès per aquest anunci.
Entendemos que esto puede ser un globo sonda, que se estén haciendo filtraciones en Japón para empezar a preparar a la plantilla, si es cierto, o que sea un rumor más interesado. Pero sobre todo lo que vemos aquí es que hay una falta de respeto tremendo a la plantilla de Nissan. Y no puede ser que se juegue con la plantilla de esta manera, lanzando informaciones que vienen de la otra punta del mundo, que son rumores que nadie sabe si son ciertos, si son falsos.
Sempre, segons la premsa japonesa, la producció de Nissan de Barcelona marxaria cap a França. Els comitès d'empresa de Nissan es reuniran demà divendres amb representants del Departament de Treball per avaluar la situació.
La crisi del coronavirus ha posat en primer pla els problemes de base que tenia la nostra economia des de molt abans de la pandèmia, un mercat laboral molt precari i un estat del benestar retallat. Aquesta és l'anàlisi de la doctora en economia, Elena Costas, al programa L'any que ens va canviar la vida de la xarxa. Costa, però, és optimista pel canvi de mentalitat ràpid que han tingut molts governants amb la implantació d'una renda vital. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. És important que l'Estat doni resposta als professionals i autònoms afectats pel coronavirus, però també als ciutadans que ja eren vulnerables abans. Ho assenyala la professora de SADE i de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elena Costas.
Això no és el coronavirus, això és un mercat laboral amb moltes disfuncionalitats i que hem d'aconseguir que més enllà de les mesures d'urgència que es puguin aplicar ara, hem d'aconseguir poder donar una major estabilitat als nostres treballadors, no? Hem de poder tenir feines de qualitat que assegurin que moltes persones no es trobin en el que dèiem abans, no? En una situació de, si ve una crisi puntual, no poder donar resposta perquè no tens capacitat d'estalvi. Llavors, això són temes que ja teníem abans i que l'hem de prestar una especial atenció ara mateix.
L'experta en microeconomia ressalta que el coronavirus ha castigat especialment els països més tocats per les retallades de fa una dècada, Itàlia i Espanya.
En cultura, a Reus, aquest dijous a la nit, havia de començar la 24a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. En un primer moment es va anunciar que s'ajornava fins juliol, però finalment, avui l'organització ha explicat que han dividit el festival en tres grans blocs. El primer tindrà lloc aquest cap de setmana, de forma virtual. Un segon serà al juliol, amb una trobada entre professionals, i un tercer, ja a l'octubre, a les places, carrers i a les sales, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin. La nova ràdio, David Fernández.
Avui a la plaça del Mercadal de Reus no hi haurà el cabaret que inaugura el Trapezi, però aquest cap de setmana es penjaran a la web del festival espectacles de circ i unes petites càpsules en vídeo on les companyies que finalment actuaran a l'octubre presentaran els seus muntatges. I és que enguany la Fira del Circ de Catalunya es divideix en tres moments. Aquests dies de les xarxes, al mes de juliol, quan es faran jornades per programadors, i a la tardor amb els espectacles de carrer. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
És la nostra intenció, és estirar al llarg de tot l'any a partir d'avui mateix, que és quan tocava el Trapezi, de manera que no és que desaparegui, sinó tot el contrari, apareix amb més força que mai i apareix en tres moments diferenciats.
Per enguany s'ha hagut de prescindir de presència internacional, però per l'octubre es mantenen contractes amb una vintena de companyies de Catalunya i l'Estat ja previstes, com l'Ateneu Popular de Nou Barris, Manolo Alcántara o Romancí, entre d'altres.
I al Pallars Sobirà, el Festival d'Ensàneu de les Valls d'Àneu ha decidit ajornar la cita d'aquest juny i traslladar-la del 23 al 30 d'agost.
El Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador del festival, treballa ara per adaptar aquesta 29a edició a les condicions sanitàries. Preveuen presentar el programa definitiu abans de Sant Joan, encara que ja hi ha confirmats el Petit de Cal Arill i Montse Selma, Nilac i Arnau Ubiols i Ovidi 25 i Factoria Mascaró.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local, els clubs esportius en risc per la pandèmia del coronavirus.
A la darrera crisi que es va viure, 2 de cada 10 clubs van desaparèixer. Per aquest motiu, i tenint en compte que hi ha molta incertesa econòmica després de la Covid-19, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, ha afirmat que el sector esportiu necessita ajudes econòmiques per sortir endavant.
La viabilitat dels clubs de Catalunya està en entredit si no som capaços d'obrir 2 línies bàsiques de suport. La primera, finançament, per una banda, finançament crèdit i finançament a fons perdut per ajudar a superar aquesta situació. I un segon bloc, simplificació administrativa dels tràmits de les entitats i també de totes les seves relacions laboral i de voluntariat.
Entre d'altres mesures, el govern català ha anunciat l'autorització d'un conveni entre el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances per les necessitats de liquiditat de les entitats esportives derivades de la Covid-19 amb una línia de préstecs dotada de 10 milions d'euros.
El Sant Pere i Sant Pau de voleibol es pot quedar sense l'ascens a Superliga.
El conjunt tarragoní, un històric d'aquest esport, està pendent de la decisió de la Federació Espanyola de com es resolen els ascensos a la màxima categoria. En cas que pugin els primers de grup, el Sant Pere i Sant Pau es quedarà sense pujar de categoria si la decisió és per punts. El Barça i els tarragonins tindran dret a competir la propera temporada a la Superliga masculina.
Caral Castellet es prepara a Catalunya.
La surfista de neu de Sabadell, una de les referents a nivell mundial, es va confinar a Palamós, on tenen una casa d'estiueig. Castellet resideix habitualment a Suïssa, però la pandèmia la va agafar a terres catalanes.
I el jugador de bàsquet, Malcolm Delaney, no torna a Barcelona.
Delaney va marxar durant el confinament als Estats Units i ja no tornarà a vestir la samarreta del Barça. El jugador, que havia tingut un gran rendiment a la pista, i el club blaugrana han arribat a una entesa per finalitzar el contracte que acabava el 30 de juny. La plantilla blaugrana ja ha començat a entrenar-se en solitari a l'espera que l'ACB anunciï a final de mes si es posa punt i final a la temporada o bé finalitza el curs amb un nou format amb règim de concentració i amb la participació de 12 equips. Andorra vol ser-ne la seu i garanteix tests per a totes les plantilles en aquest que la fase final es jugui a terres andorranes.
I en futbol, la Ciutat Esportiva del Barça i l'Espanyol, possibles escenaris del Playoff Express.
La Federació Catalana de Futbol, que presideix Joan Soteres, ha descartat l'opció de Salou, segons ha anunciat Futbol Catalunya. I ara, per ara, les possibilitats serien les dues instal·lacions de Barça i Espanyol a Sant Joan d'Espí o Sant Adrià del Besòs.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Terra de poetes. Berta Rubio Faus, Rapsoda. Darrer poema d'amor. Passa el temps per sota el braç, com les aigües cabaloses d'un gran riu que no s'atura, i davalla vers la nit, per carrers desconeguts del nostre atzar. Cada cop, molt més de pressa. Cada cop, més redreçat. Amor, no tenim el braç prou llarg i s'escapa de les mans tot l'horitzó, i s'escapa de les mans tot el desig, i l'escuma de la sang, i la flama del rugit, tot davalla vers l'encontre irrevocable de l'oblit. Amor, vull abrar-me dintre teu amb arrels desafiants de puny guerrer i pujar gelosament capçada amunt vers els cims adelerats de la llavor, vers la força de l'oratge dels sentits. Amor, vull sentir-te dintre meu com l'esclat devastador que venç la nit i es batega ben segur de si mateix ales de foc, encenent arreu del cos tots els camins. Amor, encara hi som a temps. Ajuntem els nostres cors fora del pit i basem-nos amb les ungles i les dents furtivament per tot el cos. Enlairem tota la força del desig en un sol crit i ofeguem-nos en el mar tempestuós de la claror. Marcela Yats, Dins la plaquet i En va tenim voluntat de parella, editat per Papers de Versàlia.